Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
6:45, bona tarda, amics i amigues. El papa canonitzarà aquest diumenge al matí al Vaticà 10 persones, exemples de vida per a tots nosaltres. Entre aquests nous sants, destaca la figura de Carles de Foucault, un francès de família rica i benestant que va morir, en canvi, pobre i màrtir l'any 1916 al nord d'Àfrica, mentre obria el seu cor als tuàregs i a tots els creients en el Déu únic i interreligiós. També són rellevants la figura del primer laic sant de l'Índia i diversos fundadors de congregacions i altres obres. Els sants, en definitiva, són els millors ambaixadors de la fe i els grans referents, no només per als qui creuen en Déu, sinó per als qui busquen un món millor. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Pau Massip a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us comentarem que el president de la Conferència Episcopal Espanyola i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha dit aquest matí al Fòrum Nova Economia de Madrid que l'Església ha de ser un exemple de consens i escolta a l'hora de buscar el bé comú i ha repassat nombrosos temes de l'actualitat. A més, l'ecònom de la Tarraconense, Daniel Sobradillo, va explicar ahir al vespre en una entrevista a Ràdio Estel que les jornades sobre el sosteniment de l'Església que es fan aquests dos dies a Madrid són una gran experiència de comunió i esperança a partir del gran treball per l'autofinançament de l'Església. I aquesta tarda entrevistarem la periodista Eva Fernández, vaticanista, que ha estat ara fa uns dies amb uns companys de Roma, a Montserrat, a Manresa i en altres punts del camí ignasià, el que va portar Ignasi de Loyola a la seva conversió. Aquests i altres temes fins a 6:45.
Sense distància. Recollim i apropem l'actualitat sense por.
Carles de Foucault serà proclamat sant juntament amb 9 persones més aquest diumenge en una celebració de canonització que presidirà el papa al Vaticà. Entre altres actes, celebracions prèvies i accions de gràcies, destaca la trobada amb Eucaristia que s'ha fet aquesta setmana a Barcelona al Seminari Conciliar, una acció de gràcies presidida pel bisbe auxiliar Javier Vilanova. Núria Miralles, germaneta de Jesús, va comentar ahir en una entrevista a la secció Temps de Diàleg del programa Camins de Ràdio Estel que el testimoni del germà Carles, així ho va dir, és ara especialment potent.
Com tot missioner, tenia unes ganes grans de donar a conèixer Jesús, inclús perquè els tuàregs es convertissin. Però després va comprenent que ell no està allà per convertir ningú, sinó que junts es converteixen a Déu, perquè ell viu amb ells la seva mateixa vida i amb l'amistat va aproximant-se cada vegada més i vol ser útil, el més útil possible, i per això fa els treballs de la llengua, perquè veu que ningú s'ocupa d'això i aquesta llengua es perdria.
Per la seva banda, Josep Calvet, també d'una de les fraternitats de Carles de Foucault, va reivindicar la força del missatge que el nou sant dels pobres dona a tots els àmbits i als sectors de la nostra societat.
Amb la transversalitat de la seva espiritualitat, del seu missatge, que no és un missatge per religiosos, no és un missatge per laics, no és un missatge per casats, per solters, és un missatge per qualsevol persona, per qualsevol home, qualsevol dona, en qualsevol estat. Un missatge que és la imitació de Jesús a Natzaret, cosa que, amb totes les dificultats que pot comportar, doncs és una crida que ens arriba a tots.
El beat Carles de Foucault, des d'aquest diumenge nou sant de l'Església Catòlica, va ser un exemple de recerca interior, d'humilitat, de dubtes i de descobriments de la fe en diferents etapes de la seva vida. Però, sobretot, va ser un gran home de senzillesa espiritual i humana. Al nord d'Àfrica va viure obert al diàleg interreligiós i va patir la violència dels qui no van acceptar aquesta proximitat de l'amor i del perdó. A més de Carles de Foucault, seran proclamats sants també César de Bus, Maria Domènica Mantovani, Maria Rivière, Tito Brandsma, Llàtzer, anomenat de Vallasham, el primer sant laic de l'Índia, Luigi Maria Palazzolo, Justino Maria Rosolillo, Maria Francesca de Jesús Rubato i Maria de Jesús Santo Canale, alguns d'ells, com dèiem, fundadors de congregacions i obres de l'Església.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
passen 5 minuts a 6:45. El president de la Conferència Episcopal Espanyola i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha dit aquest matí que l'Església ha de ser un exemple de consens i escolta a l'hora de buscar el bé comú. En un nou esmorzar de Nova Economia Fòrum, el Fòrum Europa, el cardenal ha agraït la reserva d'humanitat i solidaritat que hi ha en els moments difícils de crisi a Espanya. Omella ha defensat també l'acció actual de l'Església a Espanya contra els abusos a menors.
Aunque solo fuese un abuso, nos tendríamos que avergonzar. El problema de los abusos es que es mucho más amplio que el tema de la Iglesia. En este momento, tanto el bufete Cremades como el defensor del pueblo están iniciando el camino. Ya veremos a ver cuando ellos vayan haciendo. Nosotros lo único que hacemos es colaborar en todo lo que nos pidan, en todo lo que nos pidan, tanto al defensor del pueblo como al bufete, lo que nos pidan, nosotros lo daremos y lo pondremos porque tenemos que ser transparentes en esto y queremos.
El president de l'Episcopat espanyol ha defensat l'objecció de consciència, d'altra banda, dels professionals sanitaris davant de l'avortament i ha qualificat de barbaritat que es permeti que les noies entre 16 i 18 anys puguin avortar sense el consentiment dels seus pares. En aquesta línia, Omella ha acusat el govern espanyol d'oportunisme.
Y lo hemos politizado, desgraciadamente, ese tema del aborto. Curioso que en estos momentos de cierta crisis política saquen ese tema a lo mejor para desviar la atención de otros temas que son importantes. Y eso es utilizar temas morales para tema político. Y eso, esa mezcla a mí me parece que no es buena.
En un altre moment, l'arcabisbe de Barcelona ha defensat que l'Església tingui sempre bones relacions amb totes les institucions. A més, ha qualificat de molt positiva l'aportació de l'Església i d'altres institucions de la societat espanyola a la lluita contra els grans problemes que arriben, incloent-hi l'actual emergència sanitària i la crisi econòmica. El cardenal Omella també ha explicat les grans línies de treball que s'estan seguint de cara al sínode del 2023. I ha recordat que més enllà dels debats o comentaris sobre el paper de la dona i el seu accés al sacerdoci o a l'episcopat, l'important és el servei i no pas el poder. El president de l'Episcopat, en definitiva, ha fet una crida general a lluitar contra la creixent pobresa reflectida en l'informe FOESA i a promoure l'educació en humanitats i en espiritualitat. Recordem que es fan des d'ahir i fins aquesta mateixa tarda a Madrid unes interessants jornades de treball sobre el sosteniment de l'Església que reuneixen els membres de les comissions diocesanes per a aquest àmbit. Les sessions organitzades pel Secretariat per al Sosteniment de l'Església de la Conferència Episcopal han comptat amb la participació dels ecònoms o responsables de transparència, també de les diòcesis amb seu a Catalunya. L'ecònom de la Tarraconense i de l'Arxidiòcesi de Tarragona, Daniel Sobradillo, va explicar ahir al vespre en una entrevista al programa Camins de Ràdio Estel que està sent una experiència de comunió i d'esperança a partir d'un procés, el de l'autofinançament de l'Església, que ve de lluny.
Jo crec que això forma part d'un llarg camí que portem a l'Església, un gran canvi que s'està produint, que va començar amb totes les qüestions relacionades amb la transparència de l'Església, amb un segon lloc amb tot el relacionat amb el compliance i totes les bones pràctiques que hem de dur a terme en tots els bisbats, i, per últim, aquesta part del sosteniment. Aquestes tres són les potes més importants per poder donar la comunicació a totes les persones que estimen l'Església i que valoren la tasca que desenvolupem perquè coneguin realment què és el que fa l'Església en el seu dia a dia.
Després de la sessió inaugural, amb les intervencions del bisbe responsable del secretariat, Joseba Segura, i del seu director, José María Albalat, s'ha parlat de claus per consolidar un finançament estable i segur de l'Església amb dues taules d'experiències en els àmbits espanyol i internacional. Les jornades s'han tancat amb un workshop sobre corresponsabilitat i desenvolupament a les diòcesis i a les parròquies, un treball per províncies eclesiàstiques i després una posada en comú en la mateixa línia.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
5 minuts i mig i seran 6:45. Un grup de vaticanistes va completar la setmana passada un pelegrinatge pel camí ignasià, començant pel País Basc, i van visitar després el santuari de Loyola, diversos punts de Navarra i d'Euskadi, i també Manresa i Montserrat, els punts d'arribada i de conversió per a Sant Ignasi. Entre aquesta petita comunitat de pelegrins hi era present la periodista Eva Fernández, coneguda vaticanista, també corresponsal de la cadena COPE i de 13 Televisió a Roma i al Vaticà. La saludem breument en directe. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, buena tarde. Qué alegría estar con vosotros. Gracias por invitarme al programa.
Muy bien, la alegría es nuestra, por supuesto. Bueno, hoy conectamos contigo también en un día muy significativo, el 13 de mayo. Supongo que en el Vaticano se recuerda mucho lo que pasó hoy hace 41 años, ese atentado contra Juan Pablo II, ¿verdad?
Sí, sin duda que se recuerda. Esta mañana me he acercado porque suelo hacerlo cada año en un aniversario como el de hoy para ver si alguien había depositado ya alguna rosa roja, porque suele ser muy bonito en el suelo. Seguro que los oyentes, cuando han ido a Roma, a lo mejor lo han visto o a lo mejor no lo han visto, porque no os creáis que es muy fácil reconocerlo. Es una pequeña, digamos, lápida en el suelo, sí. Situada exactamente en el lugar en el que Ali Abka disparó a San Juan Pablo II, en el momento en el que todos recordamos esa imagen, iba en el Papa Móvil y cayó en brazos de don Estanislao, de su secretario, que estaba al lado. Sí. Entonces, lo que ha ocurrido hoy es que no era fácil acceder porque, como sabéis, el próximo domingo en la Plaza de San Pedro se viste de gala de nuevo porque se va a celebrar una gran canonización.
Sí, efectivamente.
Estaba haciendo menos que 10 santos. Entonces está todo preparado con las sillas, todos los accesorios, bueno, en fin,
toda la parafernalia y no se podía ver bien, vamos.
Efectivamente.
Sí.
Hoy el acceso no era fácil.
No era fácil.
Y sí que se recuerda esa fecha mucho, sobre todo en la Plaza de San Pedro, y todos los que, sin estar en la Plaza de San Pedro, recordamos todo lo que ocurrió aquel día hace 41 años.
Por supuesto, y lo que pasó después, que sobrevivió, gracias a Dios, muchos años Juan Pablo
II,
como sabemos.
Efectivamente.
Muy brevemente, cuéntanos, Eva, ¿en qué consistió esta peregrinación de un grupo de vaticanistas al Camino Ignaciano? Mucha formación y mucho conocimiento sobre San Ignacio, ¿verdad?
Bueno, fue un auténtico máster en el espíritu ignaciano y también en la espiritualidad de los jesuitas, porque prácticamente casi todos lo desconocíamos, en mi caso también, porque realmente no había pues asistido a algún colegio, ¿no? De los jesuitas o había recibido formación. Entonces prácticamente todo era un descubrimiento y ha sido realmente interesante. Recorrimos desde Loyola hasta Manresa,
sí.
Qué preciosidad de Camino Ignaciano. Recorrimos los puntos principales, por supuesto también Pamplona, el lugar de la herida de la bala de cañón. Y sí. Yo he de deciros que a mí de todo el Camino Ignaciano lo que más me sorprendió fue Manresa, porque realmente descubrir todo lo que ocurrió allí, todo lo que San Ignacio sufrió, vivió,
sí.
y experimentó, y cómo se puede notar, ¿no? Se puede notar todavía esa influencia de San Ignacio en esa ciudad. Para todos fue
sí. Especialmente
evocador.
Qué bien.
Y os aseguro que para mí un descubrimiento total.
Pues nos alegramos mucho que lo hayas compartido y te lo agradecemos. Como no tenemos tiempo, pero solamente recordar que el Papa viajará a Canadá, se ha anunciado hoy, del 24 al 30 de julio. Gran noticia también, ¿no?
Sí, ha sido una noticia, por una parte esperada, pero como todos estamos pendientes de la rodilla del Papa y cómo va, pues evidentemente se ve que sigue sufriendo de la rodilla, pero el mes de julio va a ser de campeonato, porque
sí. Recordad
que a principios de julio viajará a Sudán del Sur y al Congo, y hoy nos hemos enterado de esta noticia. Un viaje va a ser muy largo, uno de los pueblos que va a visitar, una de las ciudades que va a visitar, de la ciudad, digamos, la patria de la comunidad inuit.
Sí.
Os aseguro que está
será potente el
norte y es una región lejísimos. O sea, que el Papa confirma que va a las periferias.
Pues lo dejamos aquí, pero muchísimas gracias, Eva Fernández, por haber compartido estos minutos breves con nosotros. Un abrazo y hasta otra ocasión. Gracias.
Un abrazo. Que tengan muy buen fin de semana a todos. Gracias.
I deixem aquí, sense distància, les vespres ara de Montserrat.